un quart d'onze, és hora ara d'una nova entrevista a un portaveu del consistori Sitgetà. Avui serà el torn d'Ignasi Rubí de Nou Horitzó. Abans, però, saludem Vicenç Morando. Molt bon dia.
Bon dia, Carola. Bon dia a tots.
Com estàs? Com està tot per casa?
Per casa està... Vaja, si no hi ha cap situació extemporània, està tranquil.
Perfecte. Per la ràdio també, tot controlat.
Tot i que no, em sembla que no ens acabem d'acostumar a això, eh?
No, es fa estrany i és que ja acumulem molt de temps, també.
Probablement sigui això, perquè acumulem 7 mesos.
Exacte, i la suma de tot plegat doncs va acumulant, eh? Saludem també, digues...
7 mesos, un Sant Joan, un Corpus, una Festa Major, una Santa Tecla... I
ara afegirem un Nadal.
Un moment ens deia el regidor i lo que venga. Perquè lo que venga més a saber.
Exacte, que de moment ja sabem que el Nadal serà estrany, segur. Ja veurem si en reunions a 6, de 10, del municipi o de la comarca, però serà estrany.
Ara està per veure com es resol el Nadal i com es resol la nit de Cap d'Any.
I una altra cosa que ens preocupa molt a alguns, que és com es resol el tema de les cavalcades de Reis.
Totalment d'acord. Perquè la solució de Barcelona no sembla una bona solució, eh?
No.
Els Reis per televisió i que els nens estiguin a casa mirant la tele perquè venen els Reis.
No. I això ho hem parlat alguna vegada, eh, Vicenç? Jo crec que podem entendre que un any sense Carnaval, podem entendre un any sense Festa Major, podem entendre un any sense moltes coses, però els Reis, els nens, han de veure els Reis.
I no per televisió.
Exacte, no de manera virtual.
Ei, si els veuen per televisió també, eh? Però us han de veure allò en carn i ossos.
Sí.
Si pot ser.
Estem d'acord.
Segurament el regidor també estarà d'acord.
Segurament. Saludem-lo, que el tenim aquí, que ens està escoltant. Ignasi Rubí, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I has vist les preocupacions que tenim aquí, eh? Les cavalcades
de Reis. De fet, són les preocupacions de qualsevol ciutadà, mare o pare de família, i els que no. Vull dir, la il·lusió dels nens hi són, i penso que és un debat... Ja està bé, que comencem a parlar dels Reis, perquè fins ara també hi havia com una...
Que ens semblava seria que ens molestaven. Seria bo potser començar la conversa per aquí, com que en Nacho Rubí està acostumat rues, processons i actes diversos d'aquest tipus, sigui que et diré, sigui la de Festa Major, sigui la de Carnaval, sigui la de la Mare de Déu dels Dolors...
I fiestas de guardar.
Exacte. Com es pot plantejar una cavalcada de Reis?
Bueno, lo principal que jo el que veig és... El més complicat és transmetre que la gent faci cas a les directrius que marquen les autoritats o els organitzadors, que això és el que veig més complicat. Perquè, de fet, ara ho estem veient amb la pandèmia, eh? Tenim unes directrius que la meitat de la... molta part de la població no ho està complint i així ens va les coses. Vull dir, jo primer seria fer pedagogia amb els pares, els avis, els tiets, els padrins i companyia i, de fet, jo penso que es pot buscar les fórmules i evidentment, estic d'acord amb vosaltres que els Reis físicament s'han de veure d'una manera o d'una altra. I hem de... No tenim una altra cosa que fer, sobretot hi ha regidories que estan amb aquest tema i no tenen una altra cosa que fer de que això sigui un èxit. Evidentment, no podem controlar el que farà la gent, però sí com a mínim intentar conscienciar les persones.
Nacho Rubí, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Ara que parlàvem de la necessitat de complir, no sé si com amb molts altres portaveus, a Nacho Rubí li podem preguntar si percep un cansament general per part de tothom.
Sí, és evident. Vull dir, els regidors no deixem de ser persones humanes, que anem a treballar cada dia, i de fet és psicològicament ens està afectant més del que ens podem arribar a imaginar. Jo encara sóc una persona afortunada que van declarar la meva feina que puc anar a treballar i encara hi ha així, que no vaig tenir un confinament com la resta o la major part de la població, jo psicològicament es nota molt, moltíssim, moltíssim. I és com una càrrega, una motxilla que portem tots i segurament doncs, ens està, diguéssim, avui fa un bon dia, sempre, no? Que avui surts, vens a la feina, veus aquest dia magnífic que fa Sitges i com a mínim intentes buscar aquest punt de vista positiu de les coses, perquè és que realment jo penso que ens està afectant molt més del que ens pensem.
Entre la darrera roda de portaveus i l'actual roda de portaveus ha passat una festa major, una Santa Tecla, una situació que es manté. Nou Horitzó ha demanat, va demanar el mes d'octubre la dimissió de l'alcaldessa. Nou Horitzó també va marxar, com saben tots els nostres oients, del pacte local per la recuperació, per entendre que no s'estava mantenint un diàleg. I aquesta qüestió del diàleg, de la relació amb el govern, continua estant al darrere del posicionament del partit, ordenances fiscals, la reunió amb l'alcaldessa fa 4 dies sobre el pressupost. Entén Nacho Rubí que en aquests mesos no han millorat gaire les coses en aquest aspecte?
No han millorat, Vicenç, no han millorat, i jo penso que és fruit d'aquesta manera de fer política que té aquesta senyora, la nostra alcaldessa, amb el seu equip de govern. Jo segueixo pensant que fan una... Bueno, no entenem la seva manera de fer política, que és molt sectarista, és molt partidista, i això pues, ens exclou pues, a la resta de partits que no podem pensar com ells, però sí que podíem o podem aportar moltes coses amb aquest municipi, com hem fet moltes vegades. Un exemple molt clar, per exemple, és el tema del pacte, que nosaltres, l'altre dia que vaig tenir l'oportunitat de parlar amb l'alcaldessa, li vaig dir és que nosaltres allà en sessió plenària vam entrar una bateria de propostes tant de comerç com d'hostaleria com d'altres àmbits, que des del partit vam fer unes trobades virtuals amb moltes persones del sector i vam elaborar les nostres propostes, les nostres alternatives, i l'Aurora, l'alcaldessa, no sabia ni de què li estava parlant. Aleshores, quan nosaltres constantment intentem, tot i que hem sigut molt crítics i continuem sent molt crítics, aportant coses positives al municipi i veus que t'ignoren, que et deixen de banda, doncs, bueno, una miqueta et dones compte que penso que és un camí que no és bo ni pel municipi, perquè jo entenc la política com una manera de sumar entre diverses forces polítiques. El cas, moltes vegades, ho posem, per exemple, en un ple municipal, quan hi ha una moció d'un partit, com pot ser Ciutadans o Junts, un partit de l'oposició, i simplement perquè porta la marca de Ciutadans, de Junts o d'una altra formació política, es vota en contra, quan segurament les mocions que presenten són segurament el 70 o el 80% són per la millora de la ciutadania del poble, i és així. I aquest sectarisme que ells, jo penso que al final, el 2023, els hi passarà factura, perquè ells volen que és, també en part és lícit, no? Ells el que volen, els interessa és molt fiscalitzar la seva obra de govern i menysprear i ignorar, diguéssim, a les altres formacions polítiques, perquè saben que en una carrera electoral, el 2023, Nou Horitzó és un partit que històricament ha estat molts anys present i ha estat el candelero, diguéssim, polític, i penso que som el cavalló a batir, m'entens? Vull dir, tenim aquesta sort que ningú ens vol, ningú, diguéssim, ens té, diguéssim, en compte, quan el més intel·ligent seria sumar totes les aportacions que fan Horitzó.
Estirem aquest fil. Veu tenir reunió a l'alcaldessa. L'alcaldessa va convocar els representants dels diferents partits polítics. O abans o després de la reunió, perquè no recordo quan ho veu publicar a les xarxes socials, veu assenyalar que us semblava bé, en principi, aquesta convocatòria, aquest interès de l'alcaldessa, però ja d'entrada no sé si pressuposàveu que no hi hauria massa diàleg o que el posicionament no seria massa proactiu. Què en veu treure d'aquella reunió? Com va anar aquella reunió? Si d'alguna manera aquella reunió va servir per alguna cosa o va servir per consolidar el posicionament del partit sobre el govern?
Bueno, aquesta reunió, evidentment, va ser una... Aquesta reunió la podíem fer perquè ens entenguem i la gent ens entengui trimestralment. Jo penso que ha sigut aquesta roda de portaveus ha sigut arrel de la pressió que hem exercit la resta de portaveus de l'Ajuntament, perquè sempre estem intentant... Bueno, la sensació que tenim que hi ha una manca, diguéssim, de feedback, sobretot de conversa política de tu a tu, no? I l'Aurora, jo penso que l'alcaldessa en aquest punt, doncs, ella es va veure no obligada, potser ho va fer perquè, bueno, perquè cara a la galeria queda molt bé fer una ronda de contactes. I, bueno, la conversa va durar una horeta, L'Aurora, a nivell personal, és molt una persona molt correcta, vull dir, pot seure amb ella perfectament i és molt dialogant, molt. No, la sensació que tens no és el que te transmet després quan sortim amb un ple o a la vida real.
O sigui que, si em permeteu, regidor, aquella frase que ens veu dir la darrera roda de portaveus textual, el ple no deixa de ser un teatre, continua, continueu pensant el mateix.
Sí, és que és així. Jo, Vicenç, és que ho veig i ho palpo així. Jo vaig veure amb l'Aurora i vaig tenir una conversa superafable, superpositiva, sobretot a nivell personal, perquè si aparquem moltes vegades les sigles, darrere de l'alcaldessa hi ha una persona i darrere del portaveu de Noritjó hi ha una persona. No?
Ho dic perquè qui us escolti potser li costarà d'entendre, bé, una hora de conversa. Per descomptat que quan no hi ha interès per les dues parts, una hora de conversa no es manté. Perquè, diguem-ne, si no hi ha una mínima proactivitat, tant per una part com per una altra, no t'estàs una hora parlant. Però el regidor, que admet que personalment l'alcaldessa té un bon tarannà pel diàleg, surt d'aquesta reunió al cap d'una hora pensant que no haurà servit de gran cosa?
No, no va servir de res.
No va servir de res?
No va servir de res perquè els han... O sigui, vam parlar, diguéssim, de l'estat del municipi, no? Per exemple, vam parlar... Ella em va demanar explicacions perquè li vaig demanar la dimissió, no? Per exemple, me'n recordo, va dir, Ignasi, és que m'has demanat la dimissió. I jo, i em va dir, m'agradaria que m'ho motivessis, no? I jo em sembla que amb tres paraules li vaig dir el que pensava, no? Però vaig ser molt dur, molt contundent. Jo, per mi, no ho diré ara, perquè són coses que queden entre nosaltres, i em sembla que li vaig donar tres adjectius que un altre potser s'hagués aixecat de la cadira i s'hagués anat, no? I realment ho van tomar bé perquè és el meu posicionament del partit, és el que pensem. Li vaig dir a la cara que això
tres,
és una cosa que política falta molt bé.
Tres adjectius, regidor, sobre la seva capacitat per gestionar?
Correcte, correcte. Sí? Correcte. Sempre des de la vessant política, mai personal.
No, ja ens suposem, perquè aleshores sí que mantindríem que la reunió continués.
Jo no vull obrir un meló que no, però és una miqueta per escenificar que ella sap, i aquest govern, quan vam estar en negociacions, que nosaltres sempre que ens hem assegut a la sala de juntes a fer a parlar amb el govern, en aquest cas amb l'alcaldessa, se'ns veu venir. És a dir, l'alcaldessa sabia, i jo li vaig, vam estar argumentant el per què no al pressupost, el per què no a les ordenances, i el motiu realment de que l'hem demanat dimissió i que nosaltres, des del nostre punt de vista, no és una persona que veiem nosaltres que pugui liderar, evidentment, amb el tema de la pandèmia i una alcaldia, i nosaltres doncs no ens agrada. I així li vaig expressar. Ell, evidentment, ho va entomar perquè, de fet, bueno, perquè vam estar, perquè la gent parlant s'entén, i evidentment doncs, ella li agradarà o no. Després vam parlar també de tema, per exemple, el tema de la neteja. Són punts de vistes molt, molt confrontats. Jo tinc una altra sensació del tema de servei de neteja. Servei de neteja, Vicenç, tindrem un problema a curt i a llarg termini, ja us asseguro, perquè això no és de rebut per molts temes que ja aniran sortint, i que realment ella diu que té la percepció que ella té, ja ho va dir a la ràdio, no? Dues vegades que li has preguntat directament si no, al final a mi em va reconèixer que ella està contenta amb el servei de neteja, que la gent l'atura i li felicita. I jo diu, pues mira, pues no sé, potser a mi els que em truquen, els mails que fem, tota la feina que ha fet de seguiment de les ubicacions dels contenidors, tot això que potser en el seu dia vam donar una mica de marge perquè es van equivocar o perquè les ubicacions dels contenidors no eren les adients, perquè no han volgut escoltar els veïns, jo no tinc aquesta sensació. I ella, doncs, bueno, ella em deia, clar, quan ella amablement t'està dient que per ella el servei de neteja funciona, sí que em va dir, hi ha algunes petites coses però que són mínimes, i ells s'han instaurat que són conscients que un 20% de la població assumeixen que no està contenta perquè mai està content, jo doncs, l'emparo, doncs, li comento doncs, que arribem al 100%, no? A veure si podem arribar a tenir una excel·lència amb el servei de neteja.
Fem un parèntesi aquí, regidor, perquè quan comenteu que en el futur tindrem un problema greu en la neteja, us referiu a un contracte de neteja que no està prou ben plantejat per les necessitats, tot i que en el seu dia va ser motiu de moltes converses, us referiu a una empresa que no compleix, o us referiu a un govern que no fiscalitza prou a l'empresa?
Ui, has chutado, has tocado el larguero. Vicenç, primer, una empresa que no funciona. Una regidoria que té responsabilitat de fer funcionar l'empresa i no la fa funcionar. Problemes a l'empresa a nivell intern i problemes judicials, en recordeu-vos, de que encara hi ha pendent una empresa que va denunciar sobre les irregularitats que van haver-hi amb el tema de la contractació de la tema de la neteja. Ojo amb tot això, perquè s'està fent un còctel, aquí.
Perquè els oients ens entenguin, regidor, aquella empresa, és que si no recordo malament, vam parlar el seu dia en el portaveu de l'empresa, que va presentar o va elevar
correcte
judicialment per l'adjudicació, en aquest cas de CESPA, aquest recurs, aquesta demanda que en el seu dia ha continuat evolucionant i continua estant sobre la taula?
Sí, i algun dia, no sé el que, perquè jo jutge no ho soc, però algun dia segurament tindràs que obrir el programa fent algun anunci. No ho sé, perquè algun dia el jutge tindrà que decidir. L'empresa, ells ho tenen molt fonamentat tot, ja en el seu dia, recorda't que ells ho van explicar i està en mans d'un jutge, i aquest decidirà. I ojo, perquè això pot patar d'aquí 2, 3 mesos, 6, no ho sé, un any, però que serà una patata calenta que això tindrem que suportar el poble de Sitges. I ojo amb això. I ojo també amb el tema laboral.
És a dir, la patata calenta, regidor, que s'hagués adjudicat d'una forma irregular, el contracte de neteja de CESPA?
Això és el que diu i alega l'empresa. D'aquí ve el recurs del contenció administratiu contra, diguéssim, la licitació. Vull dir, jo no ho dic, ho diu els advocats.
No.
Advocats.
Sí, sí. És a dir, això per un costat...
Clar. Després hi ha un problema molt seriós a nivell de laboral amb els treballadors de l'empresa, molt laboral. L'any que ve tindran que negociar conveni i això els hi comportarà... Perquè l'avantatge que un regidor pot tenir, potser amb un altre, és que segurament doncs, coneix el que porta la piatxo, el que condueix el camió de les escombraries, el de torn de matí, el de nit, escombraries, i parla amb tothom i et dones compte que s'està fent un content molotov, no veu el lideratge per part de l'empresa, els treballadors són els damnificats aquí perquè la gent, lamentablement pel carrer, no sap diferenciar de la seva feina i els acusen amb ells quan realment és la inutilitat que té aquesta empresa per fer-los pencar, perquè no en saben, perquè no tenen els organigrames, perquè no estan portant a terme el que es va arribar amb el plec de clauses administratives i perquè tenim un regidor i tenim uns tècnics municipals que tindrien que vetllar pel seguiment del servei de neteges i realment és deficitari. I això és una cosa que em preocupa moltíssim. Jo és la sensació que tinc. A mi em podria dir que sóc catastrofista.
Us ho pregunto d'una altra manera. Si l'empresa complís el plec de clàusules del contracte, el servei de neteja seria bo?
Vicenç, hem de tenir memòria. Quan va venir el primer plec de clàusules administratives on es va elevar el ple, no ho dic jo, recordo que vam fer, jo ara no me'n recordo, 25 o 30 al·legacions amb el plec de clàusules administratives on millorava el contracte que es va elevar el ple. I no ho dic jo, sempre ha dit, i vam votar a favor del plec de clàusules, perquè si un se'l llegeix
sí, i realment veu... Si no recordo malament, regidor, em sembla que va ser Carme Almirall qui va agrair a Nou Horitzó les aportacions en aquell plec de clàusules d'unes clàusules, em sembla que eren 100 pàgines, si no recordo malament,
correcte,
perquè el regidor Lluís Mercè havia parlat molt d'aquelles 100 pàgines rodones, si fa o no fa. És a dir, que en el seu moment el contracte reunia així en línies generals, els criteris que Nou Horitzó tenia necessaris perquè l'empresa de neteja pogués complir.
A què contracte, Vicenç, i per la gent que ens escolti, amb les aportacions que vam fer, perquè em sembla que ens les van agafar totes menys una, que era un procediment administratiu que no ens vam poder elevar, aquell contracte, jo que me'l sé, que per mi és l'ABC, com a mi de regidor, perquè ja sabeu que en Horitzó, sobretot amb el tema de la neteja i de la via pública, sempre posem la banya aquí. I per nosaltres aquest contracte era l'excel·lència. Sempre, evidentment, que hi hauria coses de millora. I nosaltres hem defensat aquest contracte, però després hi vam votar a favor nosaltres de la concessió i després te n'adones que del que es va arribar a l'acord, el servei que estan donant i tota aquesta història, et dones compte que dius, aquí que ens hem perdut. Ens hem perdut una empresa que no està a l'alçada i, sobretot, la responsabilitat que tenim els que estem governant, vale, que tenen responsabilitat d'aquesta regidoria de fer valdre el plec de classes administratives i per lo que aquesta empresa va licitar. No pot ser que diguin que el tema del rebuig tingui que passar 5 dies a la setmana i estiguin passant 3. No pot ser que, per exemple, a veïns de Garraf tinguin que anar amb la bossa de les escombraries gairebé 2 quilòmetres perquè em diuen que el camió no puja. No és veritat que el camió no pugi. La gent de Garraf, poso l'exemple de Garraf perquè és el més candent que tenim ara, aquesta gent no es poden deixar de la dama de Déu. Aquesta gent, si per les circumstàncies del plec de clàusules hi havia contenidors a meitat de camí i aquesta empresa ha decidit posar-los tots, ubicar-los a baix. I els veïns com s'han de trobar? S'han de trobar deixant de la mà de Déu quan han d'agafar la bossa de les escombraries i els que tinguin cotxe molt bé, perquè per sortir de botigues has de passar per allà. Han de portar 2 quilòmetres, per les persones que tenen mobilitat reduïda, que n'hi ha al carrer Emprunyà, al Garraf 2, com els expliques que els han de llançar les escombraries? Han d'anar a buscar els veïns que els ajudin a baixar les escombraries. I aquesta gent està pagant els impostos com qualsevol altre singetà. I això no és normal, Vicenç. I a sobre, us dic una cosa. Per desgràcia, amb el tema de la pandèmia, no hem sofert totes les persones que han de venir a l'estiu a Sitges. No hem viscut un estiu a bomba, com dic jo. No hem viscut un estiu a full. Mare de Déu, si haguéssim tingut... Mira, m'hagués agradat més deixar el tema de la pandèmia que haguéssim tingut encara, encara haguéssim tingut el tema de la neteja un problema, però que la gent hagués vingut. I menys mal que ha baixat molt el tema de les escombraries, però és que realment veig una inacció total.
Per tancar aquest assumpte, si no tenim malentès, el contracte també estableix que si l'empresa no compleix, l'empresa ha de respondre.
Evidentment. Evidentment. I jo penso que és l'as que tenen que tenir ells, ¿vale? Perquè ho diu molt clar. És a dir, tu et paguen per un servei, però tu necessites els informes preceptius dels tècnics i de fer el seguiment per quan arribi al final d'any la factura, tu els diguis, senyors, vostè no m'ha complert amb aquest termini i dels 8 milions d'euros els hi donarem 4, o 3, o 5, o 6, ho desconec. Però realment Sitges es mereix tenir un contracte amb els 7 milions, gairebé 8 milions d'euros que tenim, perquè Sitges ho pot pagar, perquè està amb els pressupostos, perquè la gent es mereix tenir un servei de neteja com Déu mana, i a mi no em val que després em diguin que cobrarem menys amb el tema del servei de neteja. Perquè l'IBI indirectament a l'import de l'escombraria tampoc, no, és que l'any que ve no ens diran, mira, senyors propietaris d'un pis, com vostès han tingut un servei de recollida de residus deficitari, aquest, mira, pagarà només un 25%. Veritat que no ho faran? Doncs, home, és que clar, vamos.
És claríssim. Que ens heu dibuixat un quadre regidor. Per una banda, una empresa que no compleix el contracte o no el compleix en la seva totalitat. Per una altra banda, uns treballadors que no estan a gust amb la gestió que està fent l'empresa de la seva feina. I per tercera picada, aquest procediment judicial que continua estant sobre la taula i que va presentar una empresa al contenciós administratiu per entendre que l'adjudicació que es va fer a FESPA va ser una adjudicació irregular. Aquest és el quadre de la neteja que tenim ara?
Sí, i la gent... Bueno, clar, si parles amb l'alcaldessa dirà que està contenta. Jo, és la realitat que tenim. Ara per ara, Vicenç. És la realitat que tenim. I espera't que a veure si obrim de seguida el tema de... I ja veurem a l'estiu que ve, si estem amb normalitat, quin servei de neteja. no estan fent les freqüències de pas de neteja als barris. Nosaltres vam fer un informe que vam enviar, ho vam publicar perquè vam seccionar tots Sitges amb barris i realment no estan fent el servei. I de què serveix després que es penalitzem? De què ens servirà si no han donat un servei? De què ens serveix? Per tenir 2-3 milions més al calaix? I el servei, que és essencial aquest servei, i és necessari pel poble. Sitges no es mereix, home. No, és que no es mereix. Jo ho sento, però és que a mi em vull la sang, que vols que et digui.
10 i 40 minuts. Si no ho tenim mal entès, probablement Sitges Comerç tornarà al pacte local per la recuperació econòmica. Almenys sembla que hi ha una intenció bastant, bastant manifesta que sigui així. Nou Horitzó va marxar com va marxar Junts per Sitges i va marxar Ciutadans d'aquest pacte local per la recuperació, i fa uns moments el regidor ens deia que des del seu grup polític havia mantingut reunions telemàtiques amb representants dels diferents sectors. Què us van dir? Què heu recollit d'aquestes reunions i si veritablement ha passat alguna cosa en el pacte que us permeti repensar la vostra marxa o si veritablement us manteniu en aquest posicionament perquè enteneu que el pacte ja no dona més de si?
Aquest pacte ja va començar malament. Malament en el sentit, el que parlava del sectarisme que té aquest govern, no? Aquest pacte ja no va començar bé, i li vaig dir a l'Aurora, perquè no, ho va presentar un partit de l'oposició que va ser Junts. Junts va presentar aquest pacte. I això, jo penso que el govern, almenys de fer-lo seu, liderar-ho i dir, senyors, gràcies a Junts, que va ser els ponents d'aquest pacte, i reconèixer el treball de tots els partits que vam fer pinya, el que han volgut fer i el que estan intentant fer és dissolver-lo. ¿Vale? És a dir, això, jo aquest dematí pensava, perquè sabia que m'ho preguntaries, i he pensat, és com si jo dic, Vicenç, anem a prendre un cafè, i tu per tu un cafè és un escorto, expresso, i és el cafè que volíem prendre. I al final acabarem prenent un cafè americano, no? Perquè el que volen fer ells és rebaixar, diguéssim, la importància d'aquest pacte, que era cabdal. Era cabdal. Van interferir, evidentment, entre ells, govern, polític, o una empresa externa, que també, que això està bé, no? Que parlem de participació, al final acabem pagant empreses externes perquè facin no sé què. I, de fet, és el que et deia, nosaltres vam presentar un munt de propostes que és que hi han quedat allà. Aleshores, tot vas mantenint, vas veient que estem en mans d'una empresa externa, que fins i tot l'Aurora no t'ho dirà o ha pogut reconèixer que no ha funcionat, i el que els interessa a ells és diluir aquest pacte, fer-lo tan light, que al final jo penso que tindrem que entrar tots, perquè serà tan de mínims, serà tan de P3 o de P4 aquest pacte, que al final tindrem que dir, home, si ja ens hi sumem, perquè clar, hi haurà punts que seran tan de sentit comú, tant de sentit comú, que al final aquest pacte que es podia haver significat, que l'alcaldessa podia haver liderat, evidentment, en totes les formacions polítiques que ens vam posar al seu servei amb aquest tema de la pandèmia, que això no us ho explicarà, jo us ho puc dir, que tots i los de Nou Horitzó que som així tan burros, nosaltres ens vam posar al servei de l'alcaldessa, perquè jo, en moments difícils, jo he trucat a l'alcaldessa, més que ella m'ha trucat a mi per dir, senyora alcaldessa, estem amb vostè perquè hem tingut problemes amb el tema de les residències, i nosaltres sempre hem donat costat, no a l'alcaldessa, a la institució. ¿Vale? I ara estàs veient que per partidismes, perquè va venir d'una altra formació política, és el que comentava abans amb el tema de les mocions, pues resulta que lo dejamos diluir, lo dejamos morir, lo dejamos estar allí, i al final jo penso, que fins i tot hostaleria tindrà que entrar, perquè serà un pacte tan de minis, tan ridícul, que al final la gent tindrà que dir, doncs vale, doncs sí, entrem. Que és el que jo estic veient cap a on va, però veritablement és la sensació que tinc. I s'ha treballat molt, i de les propostes d'en Horitzó, com si hi era Jover, igual, com de l'altra de resta de partits, i ells han volgut, amb el procés participatiu, una empresa molt marcada per un partit polític, que és qui porta aquest tema, ha volgut portar al seu tarannà, la seva manera de fer, com una ciutat, però Sitges és un poble, encara que no s'ho pensin ells, Sitges encara és un poble, vull dir que... I és així, i a sobre que ens ha costat calés.
I el sector què diu, a partir de les converses que han tingut Nou Horitzó amb els diferents representants?
Jo vaig parlar, nosaltres hem parlat amb comerç i hem parlat amb hostaleria. En comerç hi ha un punt d'inflexió, en el moment que l'Ajuntament, no ho sé, de que donem subvencions a les associacions, jo ja no sé fins quin punt això es pot ser positiu o pot ser negatiu, no ho sé, estic intentant visionar la jugada, perquè, clar, amb una associació que, per exemple, vam votar a donar-li 12.000 euros de subvenció, realment això els pot fer pensar anar en contra directament de l'Ajuntament o canviar de posicionament? No sé si m'entén. No, vull ser molt curós amb aquest tema, però em fa pensar moltes coses. No?
I aleshores... em sembla que qui us escoltin i nosaltres mateixos podem entendre fàcilment que el regidor apunta la possibilitat que aquesta subvenció, d'una manera induïda, condicioni el posicionament públic de l'Associació de Comerç.
El comerç, per exemple, que jo soc del barri del Poble Sec, mai se'ls havia tingut en compte i, curiosament, portem un dictamen per donar subvencions a diverses associacions que vulguin formar, diguéssim, comerços i associacions i tal, i penses, hombre, no lo sé. Clar, és que en saben, eh? Vull dir, aquests fan política de pan i toros, eh? Futbol, pan i toros, és ma cas. I no ho sé, és una reflexió que deixo en veu alta, en veu alta. Tot i que en tema de comerç jo parlo molt amb ells, i ara sembla ser que diuen que sí, que no, que sí, que no, que facin el que ells creguin que han de fer. Ja veurem a veure a quins acords arribem amb el pacte, que ja no crec que serà un pacte. Serà una quedada d'amigos i tots felices i tots contentos, però realment la finalitat que tenia aquest pacte, que era treballar amb mesures ràpides, contundents, perquè és per poder salvar el sector econòmic i social de la vila, no s'han dut a terme. Ha sigut un fracàs.
Fa 4 dies parlàvem amb Luis Miguel García, que en reconeixia que havien de canviar les bases dels ajuts, perquè els ajuts han trigat molt a arribar, precisament perquè el procés, ens deia almenys el regidor de Turisme, està tan garantista en el seu plantejament que ha col·lapsat la gestió de tantes sol·licituds com s'havien fet. Algunes reflexions sobre els ajuts i si hi ha maneres més àgils de fer-les que siguin, jo què sé, com des de la que ens va proposar Carme Gasulla, que era contractar més personal, o com deia el regidor García, que hi ha hagut ajuntaments que en un mes han obert el procés, l'han gestionat i han pagat els ajuts.
Bueno, tenim altres exemples, tenim molts exemples nosaltres d'aquest tema. És a dir, nosaltres, ells van decidir fer un sistema que ara ens hem adonat que com falten alguns papers o falten alguna cosa, no es pot, diguéssim, pagar tot un bloc, ¿vale? Però és que era tan senzill com preguntar a altres ajuntaments de quina forma ho han fet i han tingut molta més agilitat. Aleshores, aquí hem volgut ser tan garantistes, que al final, bueno, a data d'avui, no sé si la resolució que va signar l'altre dia l'alcaldessa, esperem que arribi d'hora, però el tema del comerç, 7-8 mesos esperant, no sé si podran tirar cap endavant. I simplement és anar a buscar. És que està tot inventat, Vicenç. Com pot ser que altres ajuntaments en 15-20 dies van tenir ja els primers ajuts autònoms directes, per assignació directa? Què han fet altres ajuntaments? Ho han donat i després t'han donat un plaç de 3 mesos per portar tota la paperassa, que era la gent vol el caix, m'entens? La gent que ha atacat el comerç i que està amb ERTO i amb tota aquesta història, el que vol és diner amb efectiu o que el pugui tocar o el tingui al banc. D'aquesta manera tu fas aquesta convocatòria, reparteix el que toqui a totes les persones i després tu dones un interval de 2-3 mesos i si un d'aquests, que podria donar-se el cas, no té els requisits o no té la documentació o t'ha volgut fer o t'ha querido hacer el avión, vulgarment parlant, tu tens com a administració maneres de fer-li retornar els diners, però que seria una part proporcional molt petita, molt petita. I a dia d'avui el comerç de Sitges no ha rebut 0 euros. I el primer paquet que va signar l'alcaldessa em sembla que va ser el tema d'habitatge, que també, Déu-n'hi-do, el ritme que portem. És la gran diferència d'intentar escoltar altres ajuntaments, d'intentar preguntar, de no pensar que som més listos que nadie. Si està tot inventat, Vicenç, si està tot inventant.
Què va fer? És a dir, que enteneu que el procediment s'hagués hagut de fer a l'inversa. O s'hagués pogut fer a l'inversa. No hagués hagut problema en fer-lo a l'inversa.
A l'inversa, és a dir, com han fet altres ajuntaments, vostè dota pressupostàriament la partida que li toqui a cada persona que fa la sol·licitud i en el moment que tu ja fas l'ingrés, per el que m'entens, tu ja fas l'ingrés, sí, tu dius amb aquest senyor, tu a partir d'ara tu tens 2 mesos, 1 mes o 15 dies, no ho sé, i em portes tota la paperassa i com ja està. I és que és tan senzill, és que no m'ho he inventat jo, Vicenç. Si aquesta gent ara treballa per això... Tenemos cabezas pensantes para esto. Yo es que no tenga, es que, yo es que no es que sepa más que nadie. Yo simplemente observo, escucho, miro, veo las noticias, veo ayuntamientos de Castelldefels cómo han funcionado. A Castelldefels han funcionado de una otra manera. La gente está súper contenta con el tema de los ayuts. Nosotros, y más nosotros, que hemos patido directamente con el tema del turismo esta pandemia. Y ya no te explico la gente. Es tremendo, es tremendo, Vicenç. Es tremendo. Y falta autocrítica. Al Lluís Mi t'agradarà o no, però com a mínim va reconèixer que no ho havien fet bé, doncs no passa res. Escolta, ens hem equivocat, busquem fórmules, diguem-ho, però què passa? Com són tan sectaris políticament parlant i no t'expliquen les coses, després és, ai, papa i mama, donem-me un cop de mà perquè volem els partits de l'oposició que ens donin un cop de mà. Que m'ho has preguntat? I que has volgut fer partidisme, sectarisme i decidir-ho tu i liderar-ho tu? Ara a mi no hi juguis, ara a mi no hi comptis per res. És que sempre estàs votant que no. És que m'ho has preguntat al començament? Tu em vas preguntar, Ignasi, volem fer això. Què et sembla aquesta idea? Pues, no ho sé, potser jo no o altre grup polític hagués dit, hòstia, pues, vés a Castelldefels, fes una trucada, busca altres fórmules, com han funcionat altres pobles. Però com no ho han fet, el que no poden pretendre després és que nosaltres estiguem amb ells a partir un pinyon perquè no és així. I és el que ens està passant amb aquest ajuntament. Són sectaris, partidistes i egocentristes. I només pensen en ells, en els seus partits polítics, i no pensen en el poble. I això és el que estem patint, que fotem com a poble pena, Vicenç, pena.
Aquest no, per tant, serà un no que continuarà fins que el govern no mantingui un diàleg més fluid amb Nou Horitzó. És el no,
si volen,
vostres també, és el no. Repeteixo, per si aquesta visió de vostè ser nou partit o no té relació amb aquesta... Manca de diàleg que entén Nou Horitzó que no s'ha pogut resoldre.
Qualsevol no és argumentable, Vicenç. El no als pressupostos, si ens anem amb un històric, nosaltres, Nou Horitzó va donar suport amb uns pressupostos amb el seu dia que era Junts, bueno, el Miquel, ja no me'n recordo el partit d'en Forç, amb Esquerra Republicana, vam donar 2 vots de Nou Horitzó per aprovar un pressupost. Amb aquell pressupost quedava clar que s'obria una partida de 478.000 euros per fer la reforma del pavelló, del sostre, del terra, dels... Bueno, és que no han fotut res. És que no han fotut res. No han fet el bar, no han fet la coberta del pavelló, no han fet el que s'havia pactat. I jo m'he cansat, tu, Vicenç, que segueixes els plens de recordar-li amb el senyor Monasterio que tenien els diners i que per fort postessin el pacte que nosaltres els hi vam signar. Vam fer la portada a l'Eco. Vam fer una portada a l'Eco amb el pacte. Han passat, i és que se'n riuen a la cara. Després, el darrer pressupost que diuen vam votar que no, Nou Horitzó va fer 130 aportacions amb el pressupost, 130 aportacions amb el pressupost, i les van desestimar. Què vols? I a sobre de que fas votes que no i fas al·legacions i fas, vam fer 130 propostes per escrit, entregades per l'OAC, en temps informats. Vam estar una setmana treballant el pressupost. Després el portem, ens ignoren, ens diuen que no volen saber res i encara ens exclouen de la taula de seguiment, ens exclouen de la taula del seguiment del pressupost quan nosaltres vam fer 130 aportacions amb aquest pressupost. I ara volen més confiança en nosaltres? S'ha acabat la confiança, Vicenç. No me'ls crec, no me'ls crec. I jo tinc que vetllar pel meu partit, tinc per allà per la integritat de la gent que treballa, perquè fer 130 al·legacions amb un pressupost no es fan d'un dia per l'altre, no es fan d'un dia per l'altre, com les propostes que vam fer pel tema de la pandèmia. I jo tinc un equip de treball reduït petit, perquè és un partit municipalista, sense ànim de lucre, que el que fem és portar tots temps de la seva vida perquè després te manguinoen i et deixin por ahí i et diguin, és que usted està con el no, però i és que no me queda otra. No voy a perder el tiempo en los presupuestos, Aurora. No me hagas que haga 130 alegaciones para luego decirme que no me coges ni una. Per què tinc que perdre jo el temps? I després, el sectarisme d'excloure'ns de la taula de seguiment. Ells només volen gent a la taula que li ria les gràcies i que li diga que va a ir de... No, 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 no. Jo, Vicenç, ho sento molt, però a vegades la gent es pensa que ens instareu amb el no per ser no, i no, no, i tot és justificat. Qualsevol no és justificat, eh? I jo ja penso que ja n'hi ha prou de prendre el pèl a un partit com és Nou Horitzó. Jo sé que és la seva intenció és que desapareixem, perquè si segueixes les xarxes una miqueta, ells tenen dos o tres tuitaires de molt afins al seu partit, que constantment estan dient que vamos a desaparecer. Bueno, pues ellos és el que ens volen. Es volen deixar dejados de la mano de Dios, nos quieren aislar, perquè saben que Nou Horitzó té una estabilitat de vots amb aquest poble i si nosaltres ens desmoralitzem i si nosaltres desapareixem, sabran perfectament que després es podran repartir els vots. I Nou Horitzó continuarà treballant i el que ens dona força això és per continuar treballant. Ara, jo us ho dic una cosa, avui presentarem la pàgina web. Hem fet una pàgina web de Nou Horitzó, vull dir que nosaltres encara hi ha així totes les traves que ens posen i tot el que ens fan fer de desmotivar-nos, nosaltres encara anem més enllà. ¿Vale? Hem fet una pàgina web que ara avui... curiosament, els vaig dir, esperem que anem a Ràdio Maricel, que faré
fareu el mateix,
aprofitaré la Ràdio Maricel, ¿vale? I que presentarem la pàgina web on tenim una enquesta sobre la moció que presentem al proper ple, sobre la rebaixa de sous, ¿vale? I evidentment, i som un equip, agrair sobretot al Tom Kassoff, que és la persona que altruistament ens ha fet la pàgina web i molta gent que tinc al darrere, que los tengo que tener en pseudónimos, los tengo que tener pseudónimos perquè després el sectarisme del govern és complicat i més amb un poble, però que nosaltres, al contrari d'enfonsar-nos, nosaltres seguim endavant. Ja dic, avui presentem una pàgina web que estic supercontent, que felicito a totes les persones que ens han ajudat i que realment nosaltres seguim endavant i lluitarem i donem guerra fins al darrer minut.
O sigui que, bàsicament, aquella reunió d'una hora va ser una reunió de cortesia perquè, vaja... Nacho Rubí ja sabia que no en trauria res i probablement Aurora Carbonell també sabia que no en trauria res.
Sí, però cara a la galeria mai pot dir que l'alcaldessa no m'ha rebut. Tot això que estic dient ara de la coberta del pavelló, de les 130 al·legacions, de les propostes que he fet pel Covid, tot això, és el que li vaig dir a la... No amb aquest to que ara m'he venido arriba, vull dir, molt
no,
més
no,
poc
ja,
rar,
ja.
Perquè ara m'he venido... Vinga, vamos! Però realment és el que li vaig dir i ella ho sap. I aleshores ella ja pot dir, mai pot dir que jo no li puc dir, senyora alcaldessa, és que vostè no m'escolta. Sí, sí, a vostè li he rebut. Ja està. És una... cara a la galeria, és cara el teatre. Ara tenim el Prado, Retiro i Ajuntament.
Carola.
Déu-n'hi-do.
Mira, a mi que cada vegada em ve...
No us podreu quejar, eh?
A mi em ve el cap el bolero aquell de l'Oto i jo és puro teatro, però cada vegada que el sento només em ve el cap el bolero aquell, perquè vaja, li va el pelo amb aquesta forma tan abraonada d'expressar-se.
Sí, és que no tinc un altre, Vicenç.
Això sí que, vull dir, portar tants anys a la ràdio també serveix per conèixer el personal i el personal a nosaltres. Nacho Rubí, moltes gràcies. Fins la propera.
Pues molt agraït a tots i sobretot a Fruito perquè tothom m'escoltarà, sobretot a mi claca, perquè jo tengo mi claca. Agrair-los a tot el suport que estan donant a Nou Horitzó, que seguim treballant, que avui patem la web, que estic supercontent i que seguim endavant. I sobretot una abraçada molt forta a tots els sitjatans que estan patint el tema de la pandèmia i que ens sortirem en positiu. Sí.
Gràcies.
Vinga, gràcies per tot.
Carola, gràcies.
A vosaltres. Vinga, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà puntuals a les 9 amb més notícies, amb més actualitat. Adéu-siau, que passi un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.